A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts a la ràdio. Sempre s'ha dit que els mitjans de comunicació són el quart poder de l'Estat. Tanta és la seva influència. Vivim, però, una crisi dels mitjans, en redaccions aprimades i vocacions minvades, en governants que posen en dubte la seva credibilitat i que prefereixen que les entrevisti un youtuber abans que un periodista, no sigui que els faci passar vergonya i que posi en solfa el seu poder. Avui la comunicació és més cosa d'influencers i de vots. I així començam amb la poderosa Patti Smith, aquesta conversa polisèmica. Ja sabeu, si mos seguiu, que cada divendres a aquesta hora posam les quatre paraules polisèmiques de la setmana damunt la taula i a disposició dels nostres conversadors. Jo les poso dins aquesta introducció que he fet. Si heu estat al tanto, som poder, influència, vergonya i vot, de votar, he deixat vot i de moltes coses més. I no, Patricia, somriu així que jo la saludaré. Patricia Fernández, benvinguda, com estàs?
Molt bé, encantada d'estar aquí.
I nosaltres, i de tenir en Gori Jaume, com estàs, Gori?
Què tal, molt bones, encantat de tornar a estar aquí amb vosaltres.
Fas molt bona cara.
De la meva absència, a més m'agrada que hagis triat les paraules per jo, no? Sí. Però som una persona que ha perdut poder, que ha perdut influència. Ben bona actitud, però.
Però no tens vergonya. Sí,
no té vergonya.
Que no és el mateix que dir que ets un poca vergonya.
És vera, no és el mateix.
No és el mateix. Diu, jo no tinc vergonya, que jo som un poca vergonya. Ah, res a veure. Xavier Torrents, com estàs?
Molt bé, molt bé. Encantat aquesta introducció, eh? Molt bé, molt bé.
No, no te pensis que és fàcil, fer-les. I tu què ets més, d'influència, de vergonya, de poder, de votar?
M'agrada molt i crec que és un tema molt, molt, molt interessant, tot este més influència. Sobretot si només s'entén en clau de vot, en B baixa.
Sí, sí. I que bones i que interessants són les paraules. Idò, tenim aquestes quatre damunt la taula que no estan gens malament per una conversa. Aquí s'està bé a l'estudi, perquè avui han passat molta calor, però aquí s'està bé i hem de començar amb la primera paraula, que és aquest poder, aquest power que cantava Patti Smith. Patri, si te dic poder, que te ven al cap primer de tot.
A veure, jo he volgut sortir de lo primer que me venia, que era el poder polític, poder religiós, poder en clau forta, i me n'he anat en els poders personals, en els superpoders, no? He pensat que tots i cada un poc en la línia de la cançó, no? People have the power. Pues que tots i cada un tenim un superpoder, o diversos, sí. No ho sabem. I que no els podem deixar en mans dels altres exclusivament, que tenim com aquella responsabilitat de cercar el nostre superpoder i posar-lo en el servei, no? I amb aquesta idea de poder m'estimen més que l'altre.
M'agrada. I hem de recordar que aquest capítol dedicat a poder el vàrem acabar amb els superpoders dels nostres companys i companyes de redacció, que tenen superpoders. Per exemple, en Inés, ara ho diré de memòria, Mateu deia es de s'intuïció. Antoni Cardell deia sordre. Molt bé, també és un gran superpoder, sordre.
Ostres.
I la Maria Eugènia Kegles deia, jo tinc el superpoder de que tots els xafardejos passen davant jo. Després decidiré que compta o que no compta.
Està molt bé.
Atracció, se diu, sí, atracció.
Sí, sí, sí.
Es poda desinformació.
Sí,
que ve,
exacte. No? I en Xavi Oliver, que va dir que tenies poder de volar i no era vera, com podeu imaginar, després va confessar que tenies poder de ser conversa, oi? Tot això són superpoders.
Bueno, el poder de volar el té. Pot anar a l'aeroport.
Això sí.
I volar en somis.
Sí,
volar en
somis.
Sí, qui no ha volat en somis?
Jo, moltíssim. Però quin és el teu superpoder, Patricia?
Ui, no ho he pensat, però...
Ai, d'ara, però... sí que ho has de dir.
Jo diria que diversos, no? Mm. Aquesta setmana feia una reflexió per alguna cosa prescuda en això i pensava la ment oberta. Que no l'he tinguda de naixement, vull dir que l'he cultivada perquè de tot d'una la tenia un poc més tancada. O tal vegada he recuperat-se de la meva infància, no? Aquella curiositat i aquella inquietud de conèixer el que no conec, perquè com més dies passa, més crec que no sé res de res i mantenc aquesta curiositat. Jo crec que es tenir la ment oberta... Uh-huh. I s'afany de conèixer, pot ser un superpoder.
Ara faré ronda. Si hi hagués aquí Miquel Àngel Pallera, es diria que li agradaria tenir el poder adquisitiu, cosa que sempre fa aquesta broma.
No és un bon poder.
Que li agradaria. El teu superpoder, Gori, quin seria?
Jo crec que... Bueno, escoltant el que has dit, crec que és de sordre el tenc, però crec que també tenc és de... és de simpatia, saps? Sempre sé, pues, quan tenc una conversa amb alguna persona, pues, posar-me en el seu lloc i entendre-ho, que és una cosa que no és fàcil i que no sempre... És a dir, se veu com a molt guapo des de fora, però des de dins a vegades xoca un poc, perquè vols ajudar i a vegades no saps com, però entens a l'altra persona, saps? Molt. I jo diria que aquesta i s'ha de ser conversa, evidentment, també. Això m'agrada molt.
Jo em puc afegir també.
Bueno, sí, també.
M'esperen al final de la ronda. M'esperen al final de la ronda.
Perdona, jo n'afegiré un parell. És del menjar, és del beure, és del dormir, tots aquests també els atenc.
Mira, en Miquel Jung també va dir que el superpoder era dormir, dormir molt. Xavi, a més en Calentí, no espera, encara no m'ho digues el teu superpoder, Gori i Jaume, però si te dic poder, que és el que te venia en el cap primer de tot?
Home, el primer que me venia era, evidentment, com ha comentat la Patricia, el joc poder de política, no? És intentar aconseguir sí o sí el poder. A més, crec que totes les paraules d'avui venien un poc relacionades o me recordaven molt en el poder, no? Fins i tot vot, que quan tens el poder, doncs votes d'alegria, no? Entenia jo que totes les paraules anaven cap allà i me recorda també, supos perquè estem en any preelectoral, que ja quasi ha començat la precampanya i estem visquent eleccions contínuament i tomen la xerra de política en casos de corrupció, en mil coses, pues, no sé, lo primer que me ve és aquest tipus de poder.
A veure, Xavier, poder. Vols començar amb el teu superpoder?
No, comença amb poder. Jo soc molt, molt empagaïdor, que
no vols creure. Tu sí que ets de vergonya. Però,
sí. A banda des que, sobretot aquest primer, no?, és d'exercir poder sobre una cosa, no?, aquesta, un poc més jeràrquic, si volem, no? Clar, jo no puc deixar de pensar en la separació de poders, en aquests tres poders, a lo millor per el tema de... Ara miren a Patricia, que ve compartir informació,
clar,
no?
Clar,
en aquest sentit més jurídic. Pues aquests tres poders. Però després sempre penso en un professor que vaig tenir, segurament també el van compartir, Patricia, que era en Gregorio Robles. En Gregorio del Río, de la del Río.
El Río és el canònic.
Exacte, és el canònic, que sempre deia el poder corrompe a todos, de izquierdas, de derechas, el poder corrompe. I clar, i tothom ens quedàvem així, sobretot és que en aquella edat érem encara un poc més progressistes que ara i te quedaves així, dient, ai, aquest home, no sé què. I ell t'explicava, diu, corromp perquè quan te'l tens no el vols perdre. I a vegades acabes fent el que sigui per no perdre'l. I quan renuncis en els teus ideals per mantenir-lo és quan tens problemes, no? I ell, així molt resumit, venia a dir això. I no puc evitar pensar en aquestes dues cosetes, no? Com de dir, com en el final, quan tens alguna capacitat de poder, sa que sigui, poden parlar d'influència, poden parlar de presència, poden parlar de decisió, el que sigui, crec que inconscientment acabam fent un poc més per no perdre. Si li volen dir poder, li poden dir poder, o aquesta zona de confort, o aquest X, anava d'influència, però ja m'estic adelantant molt.
No, poden juntar.
M'agrada molt això que dius, perquè l'altre dia justament amb uns amics xerrava... xerrava perquè venia a col·lació de l'actualitat que estem tenint, no? Dels casos de corrupció, sobretot, que envolten el president del govern, i jo xerrava i els deia, t'ha de compensar molt, ho deia des de la meva posició, sí, no? T'ha de compensar molt voler ficar-te política, voler viure tot això que tens, la teva dona, no sé què, el teu
exposició
germà,
pública,
la
seva,
no sé què.
Sí, s'escrutini.
Aquest home...
Sí, que sortís en el carrer i t'insulti.
T'ha de compensar molt.
Sí,
dic, què haurà darrere es poda? I ho pensava així. Què haurà darrere es poda que fa que la gent no se'n vulgui anar? Perquè arriba un moment que dius, escolta, jo, igual que qualsevol amb una feina, jo aguant fins a un punt. Escolta, arriba un moment que, mira, aquesta feina no me compensa, perquè... per més hores, perquè me lleva salut, perquè no puc estar en sa família i tal. Però és que sa política té tot lo dolent de totes ses feines.
Sí.
Té mals horaris, perquè estàs tot el dia fent feina. Tens mala acceptació pública, no tens bona imatge. No sé, tens... passes
sempre
poc tens
el col confedat.
Passes poc temps en sa família, amb els teus seient de vora. I ho pensava i era com en plan, uau. O sea, no sé, és que jo m'ho han demanat moltes vegades. Tu te ficaries en política i t'agradaria fer política? I, realment t'hauries de pensar molta.
Sí. Molta gent que ha entrat a fer un càrrec polític, és que sigui, quan t'han volgut fer feina ben feta, han acabat cremats. I han sortit per la porta de darrere per no voler entrar en aquest joc. No? I jo també, quan te sentia tu, Xavi, deia, és a veure, que tindràs por de... I comparteix bastant. No compartia moltes coses amb aquest profe, però aquesta frase sí comparteix bastant.
Ja diria que era de lo poc que compartia
sí.
Però ara,
que serà tica d'espoda, no? Que tindrà...
Així se li diu,
que,
no?
Clar, que els atrapa i fins i tot els fa fer coses que no entenem. Des de fora no comprenem. Me'ls pots explicar, me pot dir el que vulguis, però sabeu d'una hora en fora que estàs cercant vots, que estàs aferrant a semblanquinat, no sé, és una cosa que...
Sí, a més una cosa que tothom diu, ja està, o sigui, deixa-ho anar, ja sabeu. I a més, a veure, la mort pública sempre és... com a un any i pico antes de o mig any antes de que ocorresqui políticament. I és una agonia, realment, perquè
comprenc,
veus... No pot disfrutar.
Comprenc les limitacions que tenen... Bueno, ara, per exemple, el president dels Estats Units, no? Des 4 anys i 4 anys, les limitacions del mandat, perquè allò és d'un... Efectivament, és un desgast personal i de l'entorn teu, però també pues és impossible que durant tots els anys ho facis bé per tots,
claro.
No te treguin pedaços bruts d'un tipus o d'un altre.
Sí.
No, és molt complicat. També és vera que pues quan vols fer polítiques de mig i llarg plaç necessites un temps. Però...
jo estic totalment a favor de la limitació de mandat. Totalment, perquè crec que és vera el que diu. Sí, quan el vols, quan el tens, fas el que vulguis per no deixar-lo.
Perds el nord.
Pues escolta, tens aquests anys i punto. I a més, estic segur que si el segon mandat el darrer que tinguessis de... Tio, ja està, ja pots ser tu i estar més tranquil. Escolta, duré aquesta... Que, tamateix, ja no me puedo votar més.
Però lo que me quedan en comento...
Se'ns enginyerà, però me refereix que no tens aquesta pressió de tenir que ser reelegit, no ho sé. Bueno.
Sí, també lligat amb tot això que et xerràvem ara, no? Vull dir, hi ha com un excés d'escrutini.
Sí, això també.
No? Vull dir, és dir, tot passa per un sedàs extraordinàriament prim. De fet, crec que no en tenen d'altres tan prim. Vull dir, aquest sedàs tan prim no és amb altres sectors.
Totalment.
No, evidentment,
val?
No.
I llavors és que, pareix que, si no és tot absolutament impolut, no està ben fet, si no estàs 100% d'acord amb jo, llavors ja estàs 100% en contra.
I m'ho dona la sensació que estem com a polaritats.
Petites errades se perdonen, o vull dir, al contrari, no se perdonen ni se tant. I segurament hi ha aquesta polarització
però
darrere,
que,
no?
Però que si tu dius una cosa, jo que som el teu adversari, se'n contra.
Sí. I s'interpreten coses, coses, diguem, forçant les interpretacions en el límit, no? De dir, això que en un cas quotidià de la vida ordinària no mos cridaria l'atenció, comença a esprimir-se, 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 mm. esprimir-se i acaba, bueno, pues en,
ja,
en lo que veiem cada dia.
I lligat un poc amb totes les paraules que dèiem, ara també qui té més influència, mm. vale, mm. és qui la fa més grossa, o qui la diu més grossa, o qui fa s'acudit més diferent, o més... És a dir, l'altre dia, per exemple, xerraven de feien es pleno de la corrupció i, per exemple, hi havia un partit polític, que no xerraré, no diré noms per no fer apologia de res, que feia un rosco d'aquells de passapalabra, les lletres de la corrupció, i això va ser el més sonat, m'entens? Perquè va ser com a s'acudit més diferent, més no sé què, és a dir, pareix que com que qui va més en el límit o més
forçant
més, pareix que és qui s'endú més seco dels mitjans de comunicació.
Perquè jo crec que se pensen que estan jugant i això és molt seriós, o sigui, no és un joc, es passa palabra, és un joc i cridar-se tant al final passa com a diguem, es cridar l'atenció passa per davant de tot lo de més. I les polítiques concretes d'evitar corrupció, per exemple, pues fer un passapalabra d'això.
Però és que l'objectiu és que se parli de mi, val? O que jo ocupi un espai, i ara ho lliga amb la introducció que feies, Araceli, vull dir que jo ocupi un espai informatiu, públic, de narrativa X, més enllà de la idea de fons.
Exacte.
Val? Llavors jo el que vull és que el titular parli de jo. I que se parli
de rosco i tal. Que hablen de nosotros, aunque sea mal, no?
Bueno, sí. O després ja desmentirem, no? Vull dir, en canvi, això més transformador, més de fons, més de mig i llarg termini, això és igual, queda un segon pla, perquè tanmateix o no hi seré, o no hi veurem, sí, o no me n'adure jo el mèrit, l'argument que vulguem, no? I per això crec que és molt rellevant aquesta introducció que has fet, de dir, una part del poder té a veure amb informació. Quant més informació maneges, més poder pots exercir. I crec que per això el principal poder que tenim, connectant amb Pati Smith, no, és de decidir. Malauradament podem decidir poques coses, o tenim a l'abast poques coses per decidir. Però moltes d'aquestes decisions se basen en informació. De fet, si ho duim a casa, quantes preguntes feim a l'hora de prendre una decisió?
No, no sé si tenim poques coses que decidir nosaltres. Hi ha moltes maneres que decidir més enllà d'un vot cada 4 anys. O cada...
Evidentment.
No, exacte, sí. Clar. Però jo te contradiguré.
Vinga.
Perquè ja jo trob que vivim una època d'excés d'informació. I arriba un moment on...
Però d'informació de renou. Bueno, perdona que te facis d'allà, bueno, perquè no l'ho mereix.
Tenim moltíssima informació. Tenim ara, qui més qui menys, no sé si vosaltres, però té xarxes socials. Les xarxes socials estem inundat de coses. Cada vegada notícies, no saps si és el que és verdader o el que és fals. Després tens notícies cada dia, programes. Tens tanta informació que realment tu al final selecciones el que vols rebre. És a dir, jo no m'enter de... No m'arriben notícies de jo què sé, de medio ambiente, no m'arriben, perquè no les segueix, no estic posat en el dia. I en canvi sí que m'arriben, jo què sé, totes les notícies polítiques que m'arriben.
A pesar d'anar a dir d'esports.
Del Mallorca.
Del Mallorca m'arriben. Bueno, del Mallorca ho tenen tot, Sí,
això és l'algoritme teu que t'alimenta, no sé què, home, és l'algoritme.
De Rajoles també me surten totes. És a dir, però
influenciat per l'algoritme, no?
Però ara veure que arriba un moment que dius, ostres, com gestiono tota aquesta informació? I si un entra a X, a la xarxa social, refresca i torna a tenir un munt d'informació més. I jo dic, joder, jo passo un munt d'hores aquí de dins. Jo no sé si hi ha com s'informa. No sé. Trobo que hi ha molta informació i que això desinforma.
Molt de renou.
Sí, jo crec que més, renou, bueno, que informació.
Bé, però fins i tot jo amb això estic d'acord amb en Gavi. A part de renou i diguem, les tergiversacions o les fake news i demés, és que són exemples molt concrets, no? Per comprar una cosa en concret tens mil opcions i has de decidir això, aquestes característiques, aquestes altres, no sé què, te'n dius, fa uns anys no era tan complicat, només hi havia 2-3 models i s'ha acabat. I això és extrapolable a tot tipus de qüestions, moltíssima informació, una qüestió mèdica, una línia, una altra línia, un que opina una cosa.
Bueno, la mèdic no ho cercau, per internet.
No. Però així no, tot, però... encara que te'n vagis a metges, tu dius, o sigui, qualque vegada ho hem comentat amb els amics, no? Home, no s'ho podríem posar d'acord ja, per favor. Abans era bo sòlid d'oliva, o no era bo sòlid d'oliva, ara sí. Després és cafè, després no.
Els ous fan colesterol, ara són boníssims.
Per favor, posem-nos d'acord. I després... n'hi ha que pensen que no sé quin tipus de suplements són bons i n'hi ha que pensen que són dolentíssims. Tenim tanta informació que en el final morim per saturació. Jo tinc
sí,
un poc
aquesta sensació. Però també és bo tenir... Vull dir, una cosa és molta i una altra cosa és excessiva. Vull dir, els estrens, evidentment, són dolents.
És excessiva.
És excessiva, perfecte. Però necessitem molta. Perquè, sobretot des de diferents punts de vista, hi va una campanya que crec que va treure des de Times, que era... ai, com se deia? Ara no, l'he volgut dir tan ràpid que no me sortia. The Whole Picture, era. I, de fet, si la cercau és brutal. Són un vídeo de 30-40 segonets i te donen la mateixa escena des de diferents punts de vista de 4 o 5 personatges. La mateixa. A una surt un cat rapat que apareix que se tira damunt d'una persona i que apareix que el va, sí, que va, va, que va sí, barbarear. Sí, sí, sí. Des de l'altra escena s'apareixen com dues persones que estan dins un cotxe, tu dones per fet que són policies, que estan perseguint en aquesta altra. I a una altra se veu com... Val? I quan veus tota l'escena en conjunt, veus que un piano està a punt de caure d'una persona que està enmig, que es cap rapat li va empènyer perquè no li caigui el piano damunt, i el cotxe va per ajudar-los. Llavors,
la de les perspectives.
Correcte. Sí. Llavors, en el final, també és necessari tenir una informació que t'aporti o t'enriquesca des d'altres punts de vista, tot encara tant. Que siguin des d'uns altres punts de vista ideològics.
Vos haureu de fer callar, no?
Sí.
No, vull dir perquè...
Sí, vinga, va. Només una cosa. Això és un món ideal, perdona que te digui.
No.
Perquè els ciutadans no són crítics. Els ciutadans seleccionen de on volen que arribin la informació.
Això ja és fer crítica.
Jo ho trobo així.
Des del moment en què selecciones...
Cada un tria el mitjà amb què s'informa.
Ho seguirem a influència, no te preocupis. Sí, perquè vos heu menjat, tot el temps, jo ara volia posar vot, però vos heu menjat el vot.
Vot bé, amb B o amb V?
Amb B.
Des de B baixa ja n'he xerrat, crec.
Sí, amb B de votar la pilota. Sí, sí. Vinga, idò, fem una pausa molt breu i tornem aquí amb en Xavier Torrents, amb Patricia Fernández i en Gori Jaume.
Bailando en la estación del tren, no nos esperamos a salir del andén. Huyendo hacia el amanecer, dejando atrás la noche como vas voy a 100. Trátame como si te murieras de sed. Déjame sucumbir y después mátame. Es pura adrenalina y rock and roll. Fuego, luces y cristales de color. ¿Qué ha pasado entre nosotros? Dímelo. Sin vergüenza se nos huele las manos.
Aquí no en tenim cap de vergonya, encara que per la vista hi ha algú que és una micona vergonyós que encara no mos ha dit el seu superpoder, Xavier Torrents. Quin era el teu superpoder?
Jo pensava que m'havia colat.
No. Aquí tenim memòria. Quin és el teu superpoder?
Ai, no sé, ara estic un poc avergonyit.
Està vermoll.
Sí, jo soc molt, molt empagaïdor. M'encanta aquesta paraula, per cert.
Sí, és molt hermosa, tens raó.
Sí.
Vinga, vols que passem paraula quan deia...
No, com a rosco. Crec que de vegades tenc un punt d'excés d'empatia, que abans parlava en Gori, i de fet moltes vegades a mi m'ho fan saber, no? Vull dir... Has volgut ser tan correcte que no t'han entès. Llavors, hi ha aquest d'allò. Però bueno, jo crec que si hagués de fer, seria la millor aquesta capacitat d'analitzar així un poc en conjunt les coses, no? De passar un poc així en fort.
Molt bé, per això ets un gran conversador, en Xavier Torrents, la Patricia Fernández i en Gori Jaume, que és que me n'hagués pogut anar jo de l'estudi, vos l'hagués pogut deixar.
Encara hi seríem, ja
t'ho dic. Mos hauríeu de treure.
Hem de a veure, passa palabra, chicos. Hem de passar paraula.
Que m'ho has ensenyat de bé.
Ja ho veig. Bot l'anirem ficant per aquí, perquè ara he posat ja la cançó de sa vergonya, de sinvergüenza. A veure, vergonya, Patricia.
Ai, vergonya m'adur a ses emocions i a sa gestió de ses emocions. Una vegada vaig llegir, i me va deixar molt sorpresa, que sa vergonya era una de ses emocions que més mal fan. I dins aquesta escala, que no sé si coneixeu tots, de ses emocions que ja saben que no són ni bones ni dolentes, però que donen com a més poder i vibres més alt o vibres més baix, una escala d'en David Hawkins, crec que és, sa vergonya estava de ses darreres i era com que sa més limitant, sa que vibrava més baix, i m'he quedat molt sorpresa i vaig pensar, pues, com que jo som un poc poca vergonya, que no en tenc molta de vergonya, no ho he experimentat mai i m'ha duit a pensar això. Com,
no has experimentat mai sa vergonya?
Bueno, sí, alguna vegada sí, però no som una persona vergonyosa, o sigui, no, serà que per professió o per...
Ni això que diuen vergüenza ajena.
Sí, aliena molta.
No, a més ho ha dit amb un convenciment.
Però sí, és que de fet ho havia posat, sa vergonya me ressona s'aliena, no sa pròpia, perquè, bueno, igual sí que me pots veure mai en alguna ocasió, però no tinc aquesta sensació de ai, ara estic avergonyida, jo l'he hecho morro i pelante, i ja està, i ja ho veurem.
Gori, o sigui que... tu deies que no en tenies molta, tampoc,
no,
de vergonya.
No, jo com a Patricia tampoc tinc molta vergonya, però sí que tinc a vegades vergüenza ajena. A mi, sí, normalment no en tinc perquè primer no som una persona que... intenti dir molt de desbarats, no? Intenta pensar antes de dir ses coses, però sí que és vera que en qualque ocasió sí que potser he passat vergonya. No som una persona empagaïdora, és a dir, no me molesta estar amb sa gent, al revés, m'encanta estar amb sa gent, però qualque vegada l'he tingut. Ara, per mort d'altres, sí. Sí que m'ha passat, a vegades, jo que sé.
Almenys vehement, però diu el mateix,
Sí, és a dir, anar a qualque lloc i que una persona, pues, quan anem a mallorquí, pixi fora de test, a vegades te fa passar situacions que dius, ostres,
mare meva.
I ara jo, aquí...
No, me conec.
Com li dic?
Que... No té ningú que l'estimi, un poc.
Claro, que és vera, és vera.
Que li digui.
És bona, aquesta, molt bona. Però és que és vera, dius, jonin, ara ell no ha pensat ni el que diu i ho ha mullat i t'ha deixat a tu en plan en quadros, els altres t'estan mirant a quadros també i tu, bueno, però bueno, jo me recorda sobretot en això, sa vergonya que un passa per coses que no són seves.
Ja, però sa vergonya i aquest empagaïment que deia en Xavier, sobretot a sa adolescència, sa infantesa, van arribar a marcar.
Sí, clar. Perquè a més normalment s'identifica amb aquest silenci, no? No diu res, que tens vergonya. Val? Clar, te pot paralitzar. No? I llavors, veure que en línia de lo que deia en Goris, pensant molt aquesta frase que diu que allò que hagis de dir tingui més valor que el silenci que has de rompre, no? Va ser una cosa així, no me l'arriba a prendre memòria, però bueno, si idea és aquesta, no? Llavors, de vegades allò que diu... Ai, no diu res, és que realment val la pena? Allò que he de dir val la pena? O és allò que diu?
Sí. Això jo tenia una professora que deia, si tus palabras no superen el silencio, cállate. Mos deia directament.
Ve ser una cosa així, sí, no? Han de valdre més.
Per no dir directament que te calles.
Exacte, bàsicament.
Molt diplomàtica, eh?
Exacte.
Molt diplomàtica.
En canvi, on jo no n'he tingut mai, i abans és vera que m'he empagueït, perquè ja m'empagueix en aquest sentit, no tinc cap problema en xerrar, en conversar, en posar-me un micro amb una càmera, no tinc cap problema, però és vera que m'empagueix que en segon quin moments, no? Però no entengues quan te diuen aquella, vinga, què de sa vergonya, ningú la vol, dic, vamos, jo som el primer que estir-se mal.
Jo no entenc, aquesta és la prova de l'algodó.
Un tros de fuet, un tros de cindri, un oliva, vull dir, cap problema, i si és dolç, ja no ho dic.
Aquella oliva.
Aquella,
no, però
aquella.
És vera el que deien ara, Celi, de l'efecte limitant de sa vergonya. En joves i adolescents, perquè estan com a sortint del cascaron, però també en gent gran. Jo ho he viscut molt, ho he vist en el món femení, quan se treballa un poc l'autoestima, és que totes i tots tenim un missatge que comunicar, i com aquests missatges a vegades queden apagats i ocults per vergonya, yeah, perquè no t'atreveixes a dir allò que penses, allò que tens en ment, els teus projectes, les teves il·lusions. Això és una pèrdua brutal per tots, per la persona.
I ara me connecta amb el concepte de síndrome de l'impostora.
També.
No, que podia anar per allà també no?
També va molt lligat, va molt lligat.
No, ara això que dic no deu estar bé, exacte.
No he estudiat tot el que havia de dir.
No en sé prou.
Sí.
I ja tira morro. Li has de posar morro a sa vida.
Sí, jo són d'aquestes, sí.
Si no...
Sí.
Jo m'estic... Ja, però n'has de saber, perquè nosaltres xerràvem també aquesta setmana amb Antoni Riera López de la Musicòleg, no?, sobre aquesta vergonya, i jo li demanava a veure un consell per als oients, no?, que tinguin vergonya, que pugui arribar a ser limitant. Deia un poc això de... echarle morro. Sí, atreveix-te a sortir una vegada i veuràs que segurament no passa res.
Clar, jo que som una persona extrovertida, tothom me deia, ara, per exemple, és que me vaig casar, saps? Tothom me deia, però no te fa... No estàs nerviós i no... Dic, man, què és el pitjor que me pot passar? Què és el pitjor? Jo sempre me poso en el pitjor escenari. Què és el pitjor que me va passar? Que vaig caminant cap a saltar i treballi i caigui. Bueno, m'aixecaré i punto, no passa res. Més divertida serà, més autèntica, la boda millor la recordaran. I jo tenia... El meu germà, en canvi, és tot el contrari a jo. És superempagaïdor. I jo li deia, però mem, què és el pitjor que te pot passar? I no havia de fer res.
No havia ni de llegir.
Ja que és empagaïdor, jo no li faig... No el puteig, m'entens? Ja que no li... Ja, però hi haurà molta gent i si em saludarà, i no passa res, te saluda quan te saluden al carrer. Jo dic, què és el pitjor que te pot passar? Jo, per intentar tranquil·litzar-lo, saps? És a dir, jo crec que al final, si te pots en el pitjor escenari...
És una manera molt bon de veure... recurs, eh?
Sí.
Perquè t'ajuda a relativitzar i dir, a veure, en el pitjor dels casos, que, pues bueno, un diu, ah, bé, m'he equivocat, i no passa res, i ja està, i segueixes endavant. Si dius alguna que no has de dir, o si... Bueno.
Sí, però igual és, el millor és que en alguna situació aquesta vergonya pot venir per una manca de confiança, no? que és el que estàvem parlant ara, però de vegades ve per una manca d'eines per poder expressar-te.
Sí, és polifacètic, això. Sí.
Depèn de l'edat, pot venir per una qüestió de...
És un tema...
De l'entorn, de ser sí, iguals, sí, amb una pressió social...
Jo crec que és un tema d'imatge, de pressió social. Jo crec que mos autoimposam massa coses, tipo... he d'estar prim, he d'estar guapo, he d'estar no sé què, he de tenir...
Ho he de fer bé
i tal, i la gent realment, tothom s'equivoca, tots ens equivocam, tots, no sé, i crec que s'han de relativitzar les coses i s'han de posar, no sé, i per això jo li poso morro també a les coses, i dic, mira, ja està.
El meu fill diu una cosa que jo no l'hagués fet pròpia mai, però que l'entenc en aquest context, i és, val més demanar perdó que demanar permís.
Sí.
I ho fa tenir bé, eh? O sigui que ell va. Va a lo que ell creu que és lo que ha de fer, i si s'equivoca, pues, perdó, me sap greu. Més que dir, ai, puc, no, pa'lante.
Me he equivocado.
Lo siento, no volverá a ocurrir,
no volverá a pasar. I aquí tenim el gran Eric Clapton, començant amb Patti Smith, amb aquest bad influence, aquesta mala influència. A veure, Xavier Torrents, influència.
influència i pot ser bona, pot ser dolenta.
Però jo aquí tinc unes grans bones influències, hermoses conversadors. Influència.
M'encanta. Vull dir, crec que l'anglicisme podria ser fer lobby, no? Però crec que és un meló. És un meló i és necessari. És necessari que hi hagi molt de tipus d'influència. I a mi me connecta molt amb una altra paraula, que és persuadir. No? I en el final és aquesta capacitat de persuasió, aquesta capacitat... És veritat que està més a prop de convèncer que no d'influir, però bueno, i crec que com tot duten els extrems, doncs quan hi ha només una part que exerceix aquesta influència, podríem pegar vots i anar a tornar a parlar de poder.
Mira, la podeu anar incloent, la paraula vot, que mos l'han votat.
Molt embotada.
La podeu anar incloent a els vostres argumentaris.
Mira, xerrant d'això, ara me n'he donat compte, vull dir, en Gori m'ha de tal... Abans he dit que és The Whole Picture de Times, no, sí. Era The Guardian, per si cercau, que no... Val. Ja que no vull ser una mala influència.
A veure, Gori, ja m'influència.
Jo, des de luego, m'ave influencer. És a dir, crec que és un tema d'actualitat. Crec que, com xerràvem en el principi, quan xerràvem un pot d'informació, crec que els influencers juguen avui en dia un paper importantíssim, per no dir pràcticament crucial, en molts aspectes. En molts, en el tema de joves, en com, de quina manera... encara en sa vida, en quina manera volen comprar, de quina manera... tot. Crec que és a dir, són una espècie de models on fixar-se i aquí segueixen. I jo segueix també influencers. I a vegades dic, joi, n'estic enganxat a sa sèrie d'aquest influencer que m'ho conta aquí que se'n va...
Podríem dir que hi ha un bot generacional.
Exacte, hi ha un bot generacional. Però dius, joi, jo no som d'aquesta generació encara, però jo som millennial, saps? Jo no som generació Z d'aquesta que viu pròpiament dels influencers. Jo tenc qualque influencer que dic, ostres, pues, és que m'agrada, és que te conta sa vida i te fa... I és vera, és una cosa agradable que te segueix que... i li agafes com carinyo, saps? Però és vera que això han fet que canviï sa manera de consumir
i
fan una gran influència.
I com els joves s'informen, ja no s'informen per mitjans tradicionals. Sí, sí, hi ha un poder molt fort.
Patri?
A mi, influència, però és una paraula superpoderosa. I me feia pensar en tot allò que mos influeix a sa vida, no? Amb ses distintes influències com a referents i com a... des de com influeixen els nostres pares, en les nostres vides, o nosaltres com a pares, a les vides dels nostres fills, com influeix l'entorn en el que mos movem, fins i tot les oportunitats que se mos presenten, com mos influeix... com us influeix un professor o, una persona que se cruza la nostra vida i dius, aquella persona ha estat superinfluent a la meva vida o m'ha marcat un punt d'inflexió, no? I m'encanta la paraula, pens com tu. He tingut possiblement les mateixes connexions neuronals perquè he pensat, primer en lobby he dit no. I llavors he pensat en aquesta, en el poder de la influència.
No, però mireu que tot tres heu dit coses poderosa. Molt diferents a partir de la mateixa paraula i molt, molt reals i molt potents, que dèieu, la part d'influir en ses idees, en ses coses, en el que passa, no? Aquest fellow que deia com els pares influïm amb els fills, com l'entorn mos influeix també, i aquests influencers que deia també en Gori.
Jo soy influencer. Tararirarira, tarirarirarira, tararirarira.
Tu ets influencer, Gori, Jaume. Te podries considerar un influencer del Mallorca?
No.
Te farien cas en les coses que dius?
No.
Han posat l'abonament molt car. No sé, aprofita.
Tens el micro.
Mira, crec que és una paraula molt fort i crec que és una cosa molt forta considerar-te influencer. Eh? Sí. Jo no considero influencer.
Aquí hauria d'haver un punt de vergonya, no?
Exacte. Sí. No som influencer, primer perquè no visc d'això. És a dir, els influencers sí que viuen de la seva imatge o tal. Jo ho faig com a oci i ho disfrut de fer. És vera que el que dic té repercussió, per a bon ho dic i perquè li arriba molta gent, però no crec que faci influència. O sigui, de lo millor sí que creï opinió, però no me considero influencer. Però crec que està bé això, també, perquè el que fan és fer-te... el que fan és influencers, no jo. El que fan és fer-te reflexionar sobre coses i sobretot el vot generacional que xerràvem antes te fan veure la perspectiva d'un altre punt de vista, perquè a vegades que els joves i la gent més gran, a vegades hi ha mala comunicació, i els joves influencers ho expliquen molt bé i donen als pares també molta visió de com entendre els fills.
A veure, pot ser una eina, un influencer sí, com a eina de comunicació entre pares i fills.
Ara me venes d'això.
Però molt, molt
sí,
breu.
Un influencer sí, que fa un d'això amb el rosco sí, amb jerga d'adolescents. Molt bo.
Jo me abro.
Molt bo. Bro, sí,
jo no me abro, jo me apunto, perquè si no, no els entenc.
I si dic que Déu, què he de fer? Abrir-me? Sí, sí. Nos abrimos. Xavier Torrens, Patricia Fernández, Gorijama, ha estat un plaer, bon estiu, si no parlem abans.
Ara comença un nou capítol d'Entre avui i demà, la radionovel·la.
Capítol 14. Les entranyes. En Ramon i jo érem dins una cova freda, humida i fosca. Allà no hi havia cap museu. Havíem d'endinsar-nos dins d'un túnel cap a les entranyes del penya-segat.
L'arxiu... no és aquí. És més a baix. Il·lumina un trepitx, Núria. La roca està mullada per la humitat i rellisca molt.
Anem alerta. Déu meu, pareix que baixam al centre de la Terra. Ramon, dus 20 quilos de bronze i vidre a l'esquena. Volies dur les lents per despistar-los, però si caus per aquesta pendent amb aquest pes, te rompràs l'esquena.
T'he dit que tinc les cames fortes. Avança. A fora seguirem pensant que hem fugit per la carretera. Tenim temps.
La baixada era agònica. Les parets pareixien tancar-se sobre nosaltres a cada passa. El pes del bronze feia que en Ramon respirés amb força i jo no podia deixar de mirar cap enrere, aterrada per la idea de quedar atrapats en aquella ratera de pedra sense sortida. Ramon, el túnel s'acaba.
No, no s'acaba. Es divideix.
Tres camins, tres túnels iguals, excavats a la roca, que s'enfonsen a la foscor absoluta. I ara què? Cara o creu? Si mos equivocam, podríem acabar en un carreró sense sortida. O caure per un avenc directe a la mà.
L'arxiduc era un home metòdic. No hauria deixat l'entrada del seu tresor més gran a l'atzar. Ni tan sol a tant de metres sota terra. Il·lumina a poc. Busquem alguna marca.
A les parets... no hi ha res. Només humitat. Il·lumina cap a terra, Ramon. Davant de cada entrada.
Aquí, al túnel de l'esquerra, només hi ha pedra llisa. El del mig tampoc.
Espera. Acosta el llum al túnel de la dreta. Just aquí. A terra. Abans de creuar el llindar.
Hi ha un relleu picat directament sobre la pedra. Són unes línies molt fines, gairebé tapades per la pols. No hi ha cap lletra.
És un triangle. I té una línia recta que el travessa i es doblega a l'interior.
És un prisma òptic. La refracció de la llum.
Exacte. És la signatura de la xarxa de vidre. L'arxiduc ha deixat el seu propi fil d'Ariadna en forma de geometria pura, sense lletres, per guiar-nos. Aquest és el túnel correcte, Ramon. Som-hi. Aquest camí fa baixada pronunciada.
Ja n'hi ha prou! Atureu-vos! Senyor Font, duc mitja hora picant. Hem netejat de terra tota l'esquerda que assenyalava la llum de les lents i aquí no hi ha cap porta oculta. L'arxiduc devia ser molt llest, sí. Però aquesta paret és pedra massissa. L'arxiu de la llum no és aquí.
Ah, és impossible! Les coordenades eren exactes. Hem seguit el raig de llum. El mapa de vidre de 1914 no pot mentir. Vostès són uns inútils que no saben cavar.
Font, vagi alerta un cop m'aixerra. No som els seus peons de biblioteca. Martell, puja a la furgoneta i du el radar d'ultrasons i més llanternes. Si hi ha un forat darrere aquesta roca, el trobarem amb tecnologia i no a cops de pic i pala.
La física no s'equivoca. El pedestal, la inclinació, la refracció del vidre de Fresnel, tot era allà. On és l'error? On és l'error?
Llop! Llop, puja aquí dalt, ara mateix!
Què passa? Què vols?
Mira la furgoneta. No hi són! Han fugit!
Fugit? Com ha pogut? On és la xarxa de vidre? Les tres lents que havien deixat fora el pedestal han desaparegut!
Malparits! Mentre acabàvem a les fosques com beneits, s'han alliberat! Han recollit les lents i han fotut el camp cap a la carretera. Ja deuen ser uns quants quilòmetres, corrent pel mig del bosc.
No té sentit. La matemàtica de l'arxiduc no falla mai. L'ancoratge de pedres de 1914 és inamovible. Les lents són les originals. Si la fórmula és perfecta, que ha canviat en aquests 100 anys per desviar l'angle de la llum?
No ho sé, senyor Font. Que potser la mà s'ha menjat un tros de costa?
No. La terra no ha baixat. El que ha pujat és la llum.
De què dimonis parla ara?
Que han reformat la torre entre 1914 i ara deuen haver elevat la torre per augmentar l'abast de la llum. L'eix luminós és molt més alt ara que en l'època de Lluís Salvador.
Per tant, l'angle és fals!
La llum que hem seguit cae exactament 10 metres per sobre de la ubicació original. És una altra banda.
I com sabrem on és? Com arribarem al lloc exacte si no tenim la llum per guiar-nos? Hi ha milers d'esquerdes on cercar.
Llop, tranquil. Davalleu la veu i apagueu els llums. Deixeu-me fer.
Què fas, Martell?
A ca nostra, a la muntanya, els animals sempre deixen un rastre. Aquests dos van molt aviat, però el guardaespatlles està carregat amb 20 quilos de vidre a l'esquena i aquest pes es nota sobre el terreny. Aquí, mireu.
Una ratxa negra a la pedra?
És la sola de la bota d'en Vilaseca. Amb el pes de la motxilla, la bota ha patinat i ha marcat la pedra. Seguiu aquesta línia cap a l'esquerra. Veig aquests líquens esclafats? Això ha passat fa menys de 10 minuts. Han baixat per allà, cap a aquell niu de metralladores.
Ets un artista, Martell. Anem a fer-los una visita guiada. I, senyor Font, quedis enrere, d'acord? Aquesta vegada no hi haurà discursos de cavaller. Dispararem a matar.
Ramon, ho hem trobat. L'hem trobat. Aquesta és la fi del laberint.
Deixa'm que m'aturi un segon. Tinc l'esquena rebentada.
Davant nostre s'alçava una portalada doble de fusta, incrustada directament a la roca. No estava podrida per l'humitat. Estava intacta. Hi havia incrustacions de cristall de roca que reflectien la llum de les nostres llanternes com si fossin petites estrelles. I a dalt del marc, un monograma gravat en lletres d'or. Archivem Lucis, l'arxiu de la llum. El museu secret més gran de l'antiguitat ens esperava un pam de distància. M'hi vaig acostar i vaig posar la mà damunt la maneta daurada. Creia que ja estàvem segurs. I en aquell moment ho vàrem sentir.
Xxxt, la porta exterior. La porta de ferro de dalt de tot. L'acaben d'obrir.
No han anat a la carretera. Ens han seguit.
Apaga els llums.
Heu escoltat Entre avui i demà, la xarxa de vidre, una ficció sonora original de The Acorde Agency per a IB3 Ràdio. Quan els murs d'un laberint es tanquen al teu voltant, no importa què t'espera al final del camí, si el monstre t'està trepitjant els talons. En el pròxim episodi, l'arxiu de la llum revelarà els seus secrets, però el preu per veure'ls podria ser massa alt. Naina Serres, na Núria Sastre, en Xavier Pasquet, en Ramon Vilaseca, en David Ordines interpreta en Sebastià Font, Toni Pons és en Llop i en Toni Camps posa veu en Martell.
S'obre un raig de claror, brillantor que revé, il·lumina la gent. francesa i punyent. La còlera de la mà empeny el darrer gemec. Burxalí, ver mineral, pega un crit de plaer. Ordell d'escuma blanca, desfici amorós. L'empenta de la mà no es cansa de fobar. Bordell d'escuma blanca, desfici amorós. L'empenta de la mà no es cansa de fobar.